Molt bona tarda i benvinguts. Això és S.I.M. Music. Bona tarda i benvinguts a aquest segon programa d'aquesta 24a temporada, si no ho dic malament. Jordi, bones tardes.
Bones tardes, Manu. Sí, sí, el temps passa volant. I perquè et facis una idea, i començo repassant els temes que tractarem al programa d'avui, i ho faig pel final. Avui tancarem amb Muse. I per què tancarem amb Muse? Doncs perquè se celebren 20 anys del seu disc, a veure si ho dic bé, Absolution. Ho et bé, Manu? 20 anys. És que el temps passa volant, home, el temps passa volant i no te n'adones, i hi ha notícies com aquestes i jo és aquells moments que dius, hosti, doncs sí que el temps ha passat volant i que potser fins i tot alguna cosa ja vam arribar a posar a nosaltres d'aquest disc. A part dels els Muse, penseu que avui volem parlar de l'Ezra Furman, ja que ha publicat tres noves cançons per la que és la sèrie on ella també apareixia i on s'ha donat, o entenc que li ha suposat un èxit molt important, com és The Sex Education, ara que arriba a la seva quarta i temporada final. També parlem dels The National, perquè són notícia, perquè s'han marcat un Beyoncé o un... allò, treure un disco sense dir res i ens ha treure un disco. Escolta, que tenim un disc. I explicarem aquest last track, que li passa i com és que ha sortit així de cop i sense previ avís, i si és tan diferent, i aquí potser hi ha la clau, del seu disc anterior. Volem escoltar novament el Lorn, aquest artista de música electrònica, que ara que anem cap al dia, la nit de les ànimes, doncs mira, ja us dic que tenim un bloc de tres artistes molt particulars que caracteritzen la seva música, especialment per aquest toc de foscor. En primer lloc tenim el Lorn, que és música electrònica, després escoltarem la Chelsea Wolf, aquesta artista de la música popular que fa uns anys va sorprendre amb el tema Wee Wee Marie per la pel·lícula X. Després, si tenim, parlem de la Chelsea Wolf, si parlem de la gran veu de la foscor, jo trobo que és obligat parlar de la gran veu de la foscor masculina, en aquest cas de Glenn Danzig, que reedita un dels temes que va gravar al seu dia amb els mítics de Misfits. I ara entrem en una nova edició, curiosament ho fa sota el seu nom. Marxarem amb tres grans bandes, Muse, ho hem dit, però abans de Muse escoltarem els Isis, aquesta banda de metall instrumental, aquesta cosa així una mica rara que produeix una mica de mal rotllo, però tant, escoltava bé una miqueta d'Isis, i marxarem amb uns veterans com són els Helmet, que anuncien nou disc i tenim ja el seu single d'avançament. Manu, som-hi! Si us sembla, anem començant aquest dissabte i ho fem amb la figura i la persona de l'Ezra o sigui, bé, Furman, que li deu molt a la sèrie Sex Education. Ara que arriba, sembla, a la seva última temporada, la temporada 4, l'artista també ha participat. Imagineu si estava involucrat en el projecte, que va, crec recordar que a la primera temporada Furman apareixia tocant en directe i no podem descartar que en aquest cas també ho faci en aquesta darrera temporada. El que sí que tenim bastant clar és que la seva participació és allò de no aporto un tema, sinó que n'aporto tres per la sèrie, per veure que, com hi ha aquesta vinculació entre l'artista i aquesta sèrie, que si encara no l'heu vist, escolta, us la recomanem perquè està molt, molt i molt bé. No us penseu que és allò del nom Educació Sexual, Sexe d'Adolescents i poca cosa més, perquè hi ha altres punts d'interès que també la fan mereixedora de veure-la per els diferents personatges i les diferents històries que hi va. I sí, també la música, perquè és un aspecte que es cuida molt. No entrarem ara en el munt d'artistes i grups que participen, més que participen, la música dels quals apareix a la sèrie, perquè ens entenguem, perquè és que hi havia de tot, de hip-hop als The Cure, una miqueta de metal, una miqueta de trip-hop, bé, una barreja molt, molt interessant. Però el que fem aquesta tarda aquí a l'SM Music és quedar-nos en la música i en un d'aquests tres temes que Ezra Furman ha creat per a la sèrie Sex Education en la seva darrera temporada. Thank you. I continuem aquesta tarda de dissabte i ho fem amb aquesta sorpresa, aquest Loud Track, aquest disc de The National, que havien publicat alguna cosa al mes d'abril. Sorprèn una mica que aparegui tan ràpid a la seva continuació, però hem d'entendre que aquest Loud Track és la continuació, diguéssim, que són les cançons que van enregistrar en la sessió que van acabar publicant una part sota el nom de First Two Pages of Frankenstein, que és aquest disc que va sortir l'abril, i ara, per sorpresa, o més o menys per sorpresa, publiquen aquest Loud Track que segueix la mateixa línia musical i conceptual. Home, estem parlant dels The National, tampoc ara anirem aquí a parlar d'un disc de cúmbia o de techno, ni molt menys. Fins i tot és tan semblant a First Two Pages of Frankenstein que inclou convidats com el Bon Iver o la Phoebe Bridge. I també, en aquest cas una mica de sorpresa, la Roseanne Cash, que és la filla del Johnny Cash. Doncs ens quedem amb aquesta Loud Track. Alguns crítics ja han assenyalat que, home, es nota que és el Germà Bessó o la continuació de First Two Pages of Frankenstein, i que aquest fet, doncs, li resta l'element sorpresa. Però aquesta tarda ens deixem portar per aquest Loud Track i ens quedem amb The National. I don't miss the world, not the way it was. I can't get there. Try to think of it, always at a loss. I can't get there. All of your lonesomeness kept in your wallet. Nobody notices, baby, you got this. I'll still be here when you come back from space. I will listen for you at the door. Take forever off anytime you want. I'll save your place. If anybody asks, I'll say you're coming back. We'll just have to wait. Sometimes I wanna drive around and find you and act like it's a random thing. I always wonder if you ever feel like I do, but are the chances of this happening? I'm not over it, don't know what it is. I can't get there. Something's wrong with me, like it always is. I can't get there. All of your lonesomeness kept in your wallet. Nobody notices, baby, you got this. Everything's orchestrated, follow the arrows. Let's meet where we used to in Alphabet City. I'll still be here when you come back from space. I will listen for you at the door. Sometimes I barely recognize this place. When you're with me, I don't miss the world. Thank you. El Manuel ha valorat música electrònica i ha dit aquí hem de començar a ambientar el que ve ara i així ho ha fet. Jo diria que són els Crystal Method, però ja ho dirà ell quan toqui. Ara toca parlar, recordar una mica un músic que seguim, li seguim la pista, a vegades li perdem una mica, tot s'ha de dir. Es diu Marcos Ortega, però tot ell que en el món de la música electrònica és més conegut com a Lorn. Ens va sorprendre ja fa una colla d'anys amb un disc que es titulava Nothing Else, estem parlant de anys enrere, i ha anat publicant discos, sobretot EPs, i també, i el que permeten les plataformes, algun single, que és el que escoltarem ara d'aquí una mica. Una electrònica fosca que ens va molt bé ja per encarar-nos a nivell del programa als artistes que vindran després i a nivell de més, home, pensant que ens queda poquet per la nit de les ànimes. I hi ha artistes que sense pensar-hi, el seu univers és prou fosc. Si no, escolteu aquest Entropy de Lorn i m'ho dieu a veure què us sembla.
Oh,
tears I've cried, screaming, deceiving and bleeding for you, and you still won't hear me. Don't want your hand this time, I'll save myself. Maybe I'll wake up for once, not tall. I continuem a l'SM Music i ho fem amb una artista que, com el cas de l'Orn, també anem seguint i estem molt atents al que fa. De tant en tant ens sorprèn la Chelsea Wolfe i en aquest cas ho fa per dos motius. Primer, perquè anuncia gira de cara a l'any vinent i ho fa acompanyat d'un single. Un single una mica sorprenent pel que ens tenia acostumats la Chelsea Wolfe. Perquè des d'algunes fonts apunten que estaria trepitjant el terreny del trip-hop, el més pur estil, Massive Attack, quan ella ens estava acostumada doncs, a treballar o amb bases molt lentes o amb Converge, directament, que és una banda d'aquest metall més experimental d'una manera bastant notable. A més, resulta que el segell en què publica Dusk, que és aquest single, és l'Loma Vista Recording, que on hi publica gent com, per exemple, els Ghost, els Health i altres figures de la música electrònica i no tan electrònica. Recordem que l'últim que havien sentit de Chelsea Wolfe era aquesta col·laboració amb el Tyler Bates per la banda sonora X, que hi participava amb una fantàstica versió del Oui Oui Marie, que us recomano que, si no l'heu sentit el seu moment, doncs mireu, perquè és fàcil trobar a les plataformes, i també la referència que feia a la gent dels Converge amb aquest fantàstic Blood Moon, que aquest ja és per a orelles una miqueta més avesades als sons més metàl·lics. Estarem molt pendents que passi amb Dusk i el que signifiqui Dusk, perquè la Chelsea Wolfe des del 2019, que no publica disc en solitari. Sí que ha fet col·laboracions, com aquestes que us comentàvem fa un moment, però no ha tret nou disc. Serà Dusk al començament del final d'aquest silenci discogràfic? Ara hem d'estar molt pendents. De moment, hi ha anunciada aquesta gira americana entre el febrer i març del 2024. Aquesta tarda, però, ens quedem amb Dusk. I després de la Chelsea Wolf, que és la gran veu femenina del rock o del goth, si m'apureu una mica massa, la veu masculina és la de Glenn Danzig. I torna a estar d'actualitat perquè ha regravat un dels seus vells temes que havia enregistrat amb els Misfits, Who Killed Marilyn, i l'ha reeditat aquest setembre del 2023, en què s'ha ocupat d'enregistrar tots els instruments. La veritat és que sona una mica estrany, però és un retorn al passat, que a més el senyor Danzig està fent també mitjançant alguns concerts que de tant fa amb la resta de membres vius dels mítics Misfits. La carrera de Danzig en solitari, veurem com queda. Recordem que l'últim que havíem escoltat d'ell era aquell disc en tribut d'Elvis i alguna cosa més. I ara ens sorprèn en aquest reenregistrament de material de la dècada dels 80 per a noves generacions i publicat a la cara A i podem trobar el Who Killed Marilyn, i a la cara B hi trobem Spook City USA. Per tant, un Glenn Danzig que torna mirant al passat, veurem que acaba com va la seva carrera en solitari d'aquesta veu tan particular i d'un personatge també tan particular com és Glenn Danzig. Who Killed Marilyn? Més música, i ja sí, hem entrat en la part rock. Es nota, no?, una miqueta en el fons i en la forma. Ara anem a parlar d'una banda que fa una mica com el Glenn Danzig, que ha reeditat un disc, el que es pot considerar un dels primers discos que van publicar als 90, tot i que oficialment, si seguim a la pàgina allmusic.com, que són els que allò es fixen les dates, el seu primer disc data del 2000 i ha anat publicant material fins al 2009. En xarxes ja tenen bastanta cosa més, ja que tenen discos en directe, i ara arriba aquesta reedició d'aquest disc que es titula Mosquito Control de Red Sea, i que són els orígens d'aquesta banda que la gent els anomena com a metalcore, jo diria que metalcore instrumental, o sigui, amb tota la força de les guitarres. Si ja veu, és poquíssima i és anecdòtica, queden en un segon o tercer pla, amb molta energia, això sí, amb una miqueta d'electrònica, una miqueta només, i això sí, amb moltes, moltes ganes de fer soroll. Si no, escolta, agafem l'exemple amb el tema amb què s'obri el disc. Ens quedem amb aquest Poison X. Doncs continuem amb una miqueta més de talla. Va, una miqueta més. Abans de marxar, la temporada passada us vam comentar que els Helmet tornarien el 10 de novembre amb un nou disc que es titularà Left. I la cosa, ja portem alguns singles, primer va ser Holiday i aquest mes de setembre ja en portem un parell. Per això aquesta tarda hem decidit, doncs, escolta, recuperem l'últim que tenim, perquè la cosa promet bastant. Sí, els Helmet no és que siguin aquella banda que ofereixin variació i varietat en cada cançó i en cada disc, però sempre és bo recuperar una banda amb un so tan característic, amb una veu, la de Page Hamilton, tan, que es pot conèixer tan, tan ràpidament i que tants bons moments ens ha deixat. Per això, aquesta tarda ens quedem amb el que serà el segon tema del disc, aquest Gun Fluff. O Fluff.
More
bueno, estem ja al final, estem arribant al final, i abans d'acabar, com sempre, us faig una mica de llista del que hem estat sentint d'aquests vinils que us he portat avui. Bueno, això que estem sentint ara no és tan vinil, perquè ja que anem a parlar de Muse, hem ficat una mica de Muse, aquest Assassin del seu Black Holes and Revelation, però no parlem d'aquest àlbum, sinó, Jordi,
d'un altre
àlbum. Però també hem escoltat, que hem escoltat avui, doncs sí que us he portat algo dels, per exemple, dels Gojira.
Ja, ara sonarà raro, però
Gojira.
Manu, avui has de parlar de colors.
Sí, de molts colors, perquè avui tots, com són, la majoria són reedicions d'àlbums, doncs no sempre, no? A vegades fan edicions, ara totes les edicions noves, quasi tots els artistes fan edicions en el típic, no? Color vinil negre, però fan infinitat de colors, infinitat de tot, no? Però no és el cas, perquè tots són reedicions, com és aquest cas de L'Infant Savage de Gojira, aquesta reedició d'aquest gran àlbum del 2013, i que, bueno, doncs, en color com un taronja marronat. Després tenim també un taronja més psicodèlic, com és el cas d'aquesta banda, aquesta nova banda, una banda que he descobert, que acaben de debutar amb aquest primer disco, anomenat Good Time. Venen des de, són anglesos, i bueno, practiquen un pop, doncs, bueno, amb arrels sobretot de angleses, com a grups, doncs, tenen de referència com a Stone Roses o Jesus and Mary Chain.
Aquest és lo del l'ataronjat cridaner?
Aquest, l'ataronjat cridaner són aquests.
Vale.
Els d'Aistar, un grup que promet molt, amb un so molt, molt reconegut, doncs, pels fans de grups com aquests que he anomenat, no? Els Jesus and Mary Chain o aquests grups més, Stone Roses, grups anglesos. Després, què més? Hem escoltat també, ja que has portat, parlàvem dels Helmet, doncs els seus amics, els Kicksand, amb aquesta reedició també en color verd, aquesta, per això, verd espai.
Fosforescent, era?
No era fosforescent, no, aquí ficava que era com un verd de l'espai, algo psicodèlic. Són el primer, és aquesta reedició del primer disc dels Kicksand, anomenat Sleep. I què més? Un grup que ja vaig portar alguna vegada, inclús aquest disc, recordo, he portat diversos discs amb ells, però aquests són aquest disc de l'any 94, els Magna Pop, grup americà, doncs hem estat molts anys sense fer res, van treure el 2019 van treure algo nou, però feia potser més de 15 anys que no feien res o més. I bueno, aquest és data del el segon disc dels Magna Pop del 1994. I què més? Bueno, i aquesta reedició també dels, una reedició, però bueno, que no és de la discogràfica, però diguéssim és no oficial, no? Aquest és, sí, a vegades les mateixes discogràfiques treuen discos dels seus artistes, però és com una edició que no és oficial, diguéssim, del grup, no? I és
No és allò la prova de planxat ni cap cosa d'aquesta.
Bueno, no ho sé, la veritat és que no ho sé. Suposo que més que res que no, és com una còpia d'un altre disc del vinil que va entrar el seu dia, però és una nova, clar, és una nova d'això, feta nova, però sense remasteritzar ni res,
vale.
No aporta res nou.
Vale, vale.
És el disc senzill, tal com s'ha editat,
tal com ha sortit.
Però no aporta res, cap remasterització, res. I això, se'n diuen que això ho fan, doncs, les cases discogràfiques a vegades ho fan, doncs, diuen versió no oficial, diuen. Però el CGI és el mateix, l'Interscope, i ells són els Limbicid, no ho havia dit, és el tercer treball dels Limbicid, el Chocolate and Starfish, and
Hot Flavored Water,
sí, un gran àlbum, però que doncs sí que s'ha fet diverses edicions, per exemple, del segon disc, que va ser el boom, el Significant Order, d'aquest sí que han hagut diverses reedicions oficials, però per exemple ja està l'únic, i potser del primer LP, del primer EP, no me'n recordo com
s'anava, Kill Dollar,
no sé què, sí. D'aquest potser sí que hi ha hagut potser una edició, una reedició, diguéssim, però res més, no hi ha hagut més edicions de inclús els Limbicid, l'últim àlbum que van treure, aquest últim àlbum, de fet no han fet tampoc, s'han fet versions que no són oficials tampoc, però no han fet cap edició en vinil. És estrany, no?
Que estrany,
perquè tothom treu la edició en vinil ara, més que mai, més que en CD.
Més que abans.
Hi ha grups que, per exemple, com aquest que he portat ara, no? Aquests anglesos, els Daystar, ells han tret el primer EP en vinil exclusivament, o sigui, no tenen ni caset, ni... Que caset també s'està fent molt.
Caset també torna.
També torna, però també. És més una, jo penso que és més una cosa de de record, no?
Sí, una altra cosa. Però està bé, està bé.
Més que pel so. Que vagin... però, per exemple, veus, aquest grup només és edició amb vinil, no tenim res més. Vull dir que és la primera opció que treuen, me penso, els grups. O sigui, en format físic, el primer que pensen és el primer vinil. Després ja veurem què fem l'altre.
Després ja...
Sí, però avui en dia...
Ens pensarem molt bé si traiem el plàstic primer, que és el CD, i la cinta de casset. Pues escolta, abans deies que els dels Muse és perquè en parlarem, doncs marxem amb ells perquè el 17 de novembre es publicarà l'edició dels 20 anys d'Absolution. Se suposa que no hauria de ser fins l'any vinent, que es complirien els 20 anys, però ells han decidit que, escolta, el 17 de novembre ja és una bona data per publicar aquesta nova edició, una caixa d'estuig platejada, el que dèiem, 3 LPs de colors, 2 CDs, un llibre fotogràfic, una entrevista, un llibre de tapadura, clar, tot per recordar aquest disc que incloia hits com Time is Running Out, Hysteria, Stockholm Syndrome o Things for Absolution, i que, home, ja havien fet algun pas important els Muse, però aquest Absolution els va ajudar a consagrar-se en la gran banda que són a dia d'avui, i va ser considerat Absolution una obra molt important d'aquest començament del segle XXI, que havia fet els primers passos. Només dius que amb aquest disc van aconseguir 2 Grammys, 2 Brit Awards i 5 premis de la MTV, que, escolta, no és poca cosa per ser un disc. L'altra cosa és si ha acabat d'envellir bé o no. El que fem, Manu, és marxar amb aquest Stockholm Síndrome per veure si han envellit bé o no han envellit bé, o què?
Jo penso que sí. Un gran àlbum i tercer àlbum dels Muse, aquest Absolution. Doncs amb ells marxem i res més. Fins aquí les CM, ens tornem a trobar. Dissabte que ve, a les 5 de la tarda.
Més i millor.
Bon cap de setmana.
Adeu.